Camins.
El cap li feia mal, el cos li feia mal, les sensacions dolentes, la veu trencada. Un virus respiratori, havia sentenciat una doctora del cap amb evidents ganes d'acabar la jornada i marxar cap a casa seva. Virus respiratori, begui molta aigua i parli poc. I allà era ell, disposat a obeir en lo primer i a no obeir en lo segon. L'esperava una hora de ràdio. Microconte. Sembla que aquest microconte és vàlid, eh, Ferran? Ferran Capdevila, el nostre crític de microcontes particular, doncs li ha semblat bé, escolta. Bueno, bona vesprada d'aquest dimecres 16 de novembre del 2022. Ja em disculpareu la veu, però estic una mica, ja ho sabeu, acatarrat. Farem el que podrem, però l'ímpetu, les ganes, les tenim. Aquí ha entrat per a Juventí Balsés a l'estudi, trencador. Vinga, Rafa, va, que tirarem, que no sé quants, que... Vale, tranquil, m'has agobiat una mica, espera, també t'ho dic. Dia 1, després de molta cultura, cultura ancestral, cultura de jazz cubà, el gran, grandíssim Chucho Valdés, que aquest divendres actua juntament amb Paquito de Rivera en el marc del Festival de Jazz de Barcelona al Palau de la Música Catalana. Aquest divendres, recordem, a 8:45 de la tarda, ahir va passar per aquest programa Chucho Valdés amb la seva gorra del revés. Impressionant. Dia 1 després de Rosario Santamaría també, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i ens va portar una entrevista fascinant sobre calcetes fàcils de posar i de treure. De l'empresa Vicks, per si us interessa, que us deuria interessar perquè és un tema que jo crec que interessa a tothom, bàsicament. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia, també podeu trobar tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat. Tots els camins porten a Radio Estel. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia transoceànica, Macedònia creativa també. Abans que res, us portarem l'actualitat d'aquella manera, de la mà de Carla Buigas i d'Albert Juventí i Balcells. Després i tot seguit tindrem temps d'anàlisi, allò amb la calma, espai en Ràdio Estel per Verònica García Morales, que ens ajuda a reflexionar aquí al Camins amb temes sempre interessants i una mica alternatius, mirada alternativa a la de Verónica García Morales, que ens agrada molt escoltar-la i que ens visiti cada 3 setmanes. Sempre és un plaer la seva visita. I a la part final del programa rebrem Alberto Gómez, que ens portarà una segona edició del seu món de microcontes. La ràdio nocturna de la casa d'ens d'ara i fins les 9, tot pot passar quan arriba a la banda de Camins, normalment res de bo.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ja està entrant Verónica García Morales a aquest estudi, molt ben acompanyada. Escoltem, passen coses aquí al Camins en directe, aquesta rialla. Verónica, bona vesprada. Ara m'expliques amb qui vens, endavant.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Gràcies, perquè ara mateix m'estan entrant uns missatges al WhatsApp que em diuen, bueno, de gent propera a mi, que diuen, no fuerces la voz. Bueno, estic fent programa de ràdio, és una mica complicat no forçar la veu aquí. Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
A veure, perquè avui estem sobrepassats. Tenim una companyia especial. Qui t'acompanya avui, va?
La meva mare.
Ah, molt bé! La teva mare que ha vingut des de Mèxic, no?
Així és.
La podem saludar. Com es diu la teva mare?
Conxita.
Conxita, benvenida.
Gràcies.
Què tal? Bien? ¿Cuándo llegó?
Acérquese
un poquito, al micro.
Hace 7 días.
7 días. Muy bien. ¿Había estado aquí antes ya?
Sí.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Contenta?
Feliz de estar con mi hija.
Hombre, claro. Esto sobre todo. Pero ya va mucho para allá, ¿eh? A verles a ustedes. A la mínima
sí.
Que puedes, escapa.
Sí.
Pero aquí ha hecho carrera ya, Verónica. Aquí ya es una más de nosotros.
Sí, ya me la absorbieron.
Un poquito. Bueno, ya sabe lo que dicen, que quien vive y trabaja en Cataluña es catalán. O sea que Verónica es un poquito catalana ya también.
Así es.
A nosotros nos encanta que nos visite. Y nos encanta que venga hoy también acompañada.
Gracias.
A ver, Verónica García Morales ja ho sabeu, cada 15 dies, cada 3 setmanes, 20 dies més o menys, cada dimecres ens porta la seva mirada reflexiva, la seva mirada sobre l'actualitat i ens ajuda a pensar i a fixar-nos en, en els temes del moment. I en aquest cas no és massa complicat perquè tenim un aconteciment que jo crec que té al món una mica sorprès. O no, no ho sé, ara ens ho explicaràs una mica, Verònica. I és que, ho dèiem a l'informatiu, que Donald Trump anuncia que torna a la cursa per ser president dels Estats Units, Verònica.
Así es, volvemos otra vez con este personaje.
Personaje,
porque
sí,
al final también se ha convertido, ¿no?, en una especie de personaje de... Pero lo preocupante no es que vuelven estas mentiras, estas fake news y esta forma de hacer política que al final quiebra con pues toda la convivencia, con todas las pautas y las reglas que se ha venido dando una democracia como lo es la americana.
Mira, justament el Washington Post, durant el mandat de Donald Trump, es va dedicar a comptar les mentides que deia en cada intervenció pública i en cada declaració que feia Donald Trump. Un dia després de la seva presa de possessió, ja acumulava 13 declaracions falses o enganyoses. Un dia després només. A meitat del mandat, la xifra pujava a 7.000, que són poques si es comparen amb les que va dir en dates properes a les eleccions, que van ser gairebé 30.000 mentides. Estem parlant de algo increïble. El Washington Post es dedicava a seguir-lo i a contrastar les coses que ell deia. I realment és que és brutal com ell va construint el seu relat conforme li convé.
Exactamente, y por eso te decía que esto es realmente preocupante, porque si bien es verdad que ha habido siempre políticos que mienten, que dicen mentiras, creo que nunca se había planteado, ¿no?, en estos términos de cuando llega, ¿no?, Donald Trump y todo lo que plantea, el reto que plantea para la democracia, cómo responder a estas fake news, cómo efectivamente romper con toda esta dinámica que es tan nociva.
Bueno, però clar, en aquest cas, imagina't, ja és complicat triar, no? En les notícies que ens arriben mitjançant, sobretot els diaris digitals, no?, i les xarxes socials, moltes notícies que juguen una mica amb el punt enganyós perquè volen que facis el clic, després t'expliquen històries que de vegades no estan contrastades, t'arriben muntatges, etcètera, vale. Però això estem parlant de d'interessos particulars de la premsa perquè busquen el negoci, etcètera. Però en aquest cas estem parlant del que sempre s'ha dit que és el líder mundial, el president dels Estats Units, que basa tota la seva política, el seu poder, les seves decisions en explicar coses que no són certes. De fet, estava mirant que la immigració ha estat el tema estrella amb més de 3.000 mentides sobre la immigració en 4 anys, per exemple.
Así es. Y de hecho ha generado bastante rechazo incluso dentro del propio Partido Republicano. El que muchos ya quieren pasar página, ¿no?, de este episodio de las mentiras de Trump, pero bueno, él se mantiene. Y de hecho ahora cuando él vuelve y presenta esta especie como gloriosa de su candidatura, ese retorno un poco glorioso, viene a decir que está en el mejor momento y que cuando no es así, los resultados de las elecciones de esta mitad de mandato ponen de relieve que no son los resultados que él de forma victoriosa viene a señalar.
Ell esperava uns altres resultats, jo crec. Aquí s'ha portat una mica de decepció, però tot així, encara cap a la presidència, diu que es presentarà. Clar, aquí hi ha una altra pregunta que a mi se m'acudeix, se'm ve a la ment, és les persones que el voten, perquè realment hi ha moltíssim, milions de persones que el van secundar. Totes aquestes mentides, la gent creu el que vol creure, es preocupa de contrastar o no, simplement vota per costum, perquè li veu un carisma, perquè estan farts. És que no sé exactament la gent com funciona en aquest sentit.
No, és realmente entrar, ¿no?, a analitzar la psicologia de sus seguidores és bastante complejo, però és verdad que...
És compleja i inquietante també. Perquè...
Efectivamente, però és verdad que tiene un buen número de, ¿no?, de seguidores, bueno, que lo apoyan, sí, y que se creen todo
capaços
este discurso.
Capaços de saltar el Capitoli.
Exactamente, y que se creen todo este tipo de discursos, que creen que hubo un fraude electoral, que ahora va ganando las elecciones. Incluso ha llegado a decir, ¿no?, que había construido efectivamente un muro y que había hecho la frontera más segura.
¿Lo ha dicho eso?
Ha dicho eso ahí ante todos sus seguidores, y bueno, igual es...
Pero es completamente falso y comprobable eso.
Exactamente, es pero que... lo comenta de esta forma abiertamente, es decir, es una mentira con todo el descaro y manifiestamente abierta de que es falso. Lo que se viene a comentar de parte de él es precisamente que los que están difundiendo las fake news son precisamente los medios de comunicación, la prensa o los diarios que informan realmente de que se está hablando de mentiras.
O sea, él diu que es mentira, qui diu que es mentira. ¿Eh? Sí, es rocambolesque el tema, però és així. Jo també m'estava preguntant a mi mateix aquesta tarda mentre preparava una mica aquesta conversa. Clar, tenim a Donald Trump per una banda, no? Com a candidat per a ser presidenciable als Estats Units, i ara mateix tenim un president, Joe Biden, que s'està comentant moltíssim bueno, el seu estat de salut, segurament aquestes llagunes que té, aquesta feblesa que té ja per la seva avançada edat. Veiem escenes moltes vegades, Verònica, molt impactants, no? De Biden dient coses incoherents, dirigint-se a persones que no hi són presents, inclús a gent que ja ha mort, etc. I jo pensava, bueno, la democràcia més potent del món, teòricament, el país que dirigeix el món, que marca segurament amb la Xina, no? Que marca els camins de, mai millor dit, de l'economia, d'altres tantes coses, com és que no té candidats amb una mica més de cara i ulls? És complicat això, eh?
Sí.
Hi ha una crisi de polítics als Estats Units, és possible?
Es sorprendente también porque
es per mí muy sorprendente.
Cuando sí. Asume, ¿no?, la presidencia Biden, también se menciona o se comenta, ¿no?, mucho que la vicepresidenta Harris, ¿no?, es muy probable que ella sea la candidata presidencial. Y de hecho el propio Biden señala que él no se va a presentar en un segundo mandato, pero ahora cambian, ¿no? Parece que las circunstancias van cambiando o las decisiones se van modificando y ya se plantea la posibilidad de que él se presente, y si fuera así y si él volviera a salir elegido, pues tendría Estados Unidos un presidente con 82 años, lo cual tampoco se ha visto, y creo, bueno, que también da cuenta del contexto social en el que las democracias occidentales están hoy viviendo, ¿no? Que es las personas de una avanzada edad que estén ocupando este tipo de cargos.
Donald Trump, una persona que ha basat el seu mandat com a president dels Estats Units en mentides i que ara diu que vol tornar, estarem ben atents a veure què succeeix. Un altre tema que ens volies comentar, Verònica, canviant molt de terç, però per això m'agrada les teves visites, les visites dels nostres analistes, perquè repassem temes variats. És la pujada dels preus dels aliments, i has posat entre parèntesis seguretat alimentària, que em crida l'atenció. A què et refereixes amb seguretat alimentària, en aquest cas?
Me refiero a el problema que surge para las personas en su día a día de poder alimentarse de manera sana y saludable.
Claro.
Y cómo eso afecta, ¿no?, a su salud y a su bienestar.
Claro, porque estem parlant d'una pujada, bueno, comentem constantment perquè és molt escandalós. Jo sempre explico que en crisis anteriors, ja hem viscut diverses crisis, no?, en la nostra vida, en crisis anteriors jo no havia detectat massa com m'arribava a mi el problema econòmic. O sigui, jo més o menys vivia per un estil. Ara ho detecto de manera escandalosa. Tu vas a comprar i allò que abans et costava X euros, X diners, ara et costa X més 100. ¿Vale? Això, clar, multiplicat per 4 compres al mes, podríem dir, és una barbaritat de diners extra. Això, l'IPC, el que estem vivint en l'Euribor, bueno, tenim les economies familiars completament asfixiades. Però, clar, és molt interessant el que dius, perquè estem vivint una un moment en què l'alimentació saludable, healthy, no? Diuen healthy, saludable. Clar, això és aquesta la paraula. Ens la venen molt, és molt important que tot sigui ecològic, que tot sigui de proximitat, els aliments processats, que no estiguin en la teva dieta, etc. Però clar, tu vas a comprar i la diferència entre un supermercat estàndar, tots tenim al cap moltes marques, no? D'aquí, de casa nostra. I el supermercat que t'ofereix la vessant ecològica de proximitat, estem parlant d'una diferència molt gran de preu, també. Clar, és difícil per a una butxaca mitjana dir, vale, jo vull alimentar-me bé, però com arribo fins aquí? I qui ho decideix, aquests preus, exactament?
Exactament, ahí ves una barrera per acceder a un tipus d'alimentació i això és el que tiene que ver con la seguridad alimentaria, desde dos puntos de vista, que no puedas acceder físicamente a esos alimentos, uh-huh. Y aquí entraría en juego de manera importante también el cambio climático, por ejemplo, si se destruyen esas cosechas, si el clima impide la cosecha de esos productos, eso sería, ¿no?, en la propia producción, un acceso físico que sería imposible. Y eso, pues, generas inseguridad alimentaria porque tú no puedes alimentarte de forma correcta. Y la segunda, que es a la que se hace referencia en este caso, sería el acceso económico. Es decir, si tienes pocos recursos económicos, pues tendrás acceso a alimentos de peor calidad. Y eso tendrá un impacto importante en tu salud, en varios, ¿no?, en varios aspectos. Tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión, con el bienestar, en definitiva, con la calidad de vida de las personas.
I és molt interessant també, perquè he estat llegint aquesta vesprada, aquesta tarda, que hi ha una sèrie de ONGs i d'entitats que demanen, jo no sé si se'ls fa massa cas, crec que no, que sigui el govern, no? El govern el que intervingui una mica per marcar quins preus són adients per determinats aliments que puguin ser accessibles per a les persones. Perquè tot això que tu has dit és així, però també la mala alimentació també t'apropa un moment a un sentir-te malament, a que et costi més el dia a dia. És que al final tot això afecta realment. No sé fins a quin punt les autoritats haurien de dir, vale, doncs jo regulo una mica que aquests aliments, aquest grup d'aliments, siguin més accessibles. Què et sembla a tu aquesta idea?
No, me parece muy bien porque es garantizar un servicio básico, un producto básico que está directamente vinculado a la salud de las personas. Quizá muchas veces no se ve esta interrelación, pero, por ejemplo, uno de los alimentos que ha subido considerablemente de precio, sí, puede ser el aceite de oliva,
sí,
que es un producto que es saludable y que es necesario en la dieta del día a día. Uh-huh. Y bueno, hay determinados sectores de la población pues que no pueden acceder a estos alimentos, o como puede ser las verduras, las frutas, las legumbres, los alimentos más frescos, uh-huh, y más sanos.
Bueno, sí.
Poco a poco van siendo los más difíciles de acceder.
I el peix, que ja a molta gent li costa el peix. Si ja mires el preu del peix, dius, bueno, doncs ja m'alimentaré a base de pollastre, no sé. Verónica García Morales ens està ajudant a reflexionar com cada 3 setmanes. Si et sembla bé, fem una petita pausa i tirem una publicitat i continuem amb tu encara uns minuts més. D'acord, Verónica?
D'acord.
Vinga, doncs pausa molt breu i seguim en camins amb Verónica García Morales i companyia.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet.
Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14 a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8. A les 8, jo diria, sí. A les 9. A les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i, i del locutor.
A Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15, això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Em disculpareu que tinc la veu una mica agafada, ja ho sabeu. Estem amb Verònica García Morales, continuem amb tu, Verònica. Segueixes aquí, no has marxat. Di hola o alguna cosa que
quieras. Hola, tothom.
Aquí està la Verònica García Morales. El següent tema que ens volia proposar la Verònica és sobre canvi climàtic i dret a la ciutat. Ara de seguida ens ho expandeixes, però... volem lligar-lo una mica amb un tema que s'ha preparat el Pere Juventí Balcells, que torna a estar amb nosaltres de nou. Pere, bona vesprada de nou.
Bona vesprada.
Ho notem tots, eh? Estem a mitjans de novembre i encara fa calor. Les temperatures són elevades per l'època que vivim. Els al·lèrgics al polen no paren de plorar i les castanyes ja ni en prenen. I això, fora broma, ens deixa una situació complicada d'assimilar. El canvi climàtic l'estem vivint de manera molt palès, Pere.
Doncs sí, Rafa, i la flora i la fauna està greument amenaçada per aquest canvi climàtic.
Ja es nota que el canvi climàtic, l'escalfament global, aquests períodes de sequera, cada vegada seran més humits. Llavors, això la natura, lògicament, reacciona. Com reacciona? Intentant adaptant-se a aquests canvis.
Que si no, està fora de context aquest tall, no passa res. Explica'ns, Pere, qui és aquesta persona que parla?
Doncs aquesta persona és en Ricard Casanovas, ell és el cap del Servei de Fauna i Flora del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, i el vaig entrevistar fa tot just uns dies i ens explicava, doncs, que aquest 2022 està deixant al descobert aquesta realitat que fa anys que els científics d'arreu del món ens estan alertant, i és que l'escalfament global ha estat desincronitzant els cicles vitals de flora i fauna, i per això aquesta alta temperatura que estem vivint aquests dies està tenint una incidència important en aquests cicles de papallones, d'insectes, d'ocells, de tortugues marines, alterant-los i extremant-los. Escoltem?
Sí.
Ja es nota que el canvi climàtic, l'escalfament global, aquests períodes de sequera, cada vegada seran més sovint. Llavors, això la natura, lògicament, reacciona. Com reacciona? Intentant adaptant-se a aquests canvis, a aquests increments de temperatures, a aquesta manca de temporalitat, més o no, entre les estacions.
I atenció, Rafa, perquè aquest fet no tan sols afecta animals i plantes, sinó que també ens afecta a nosaltres.
Els primers que ho pagarem indirectament serem nosaltres, perquè el fet de que s'avanci la floració, els productes, és un canvi no esperat, que la natura va reaccionant, però no és el correcte. Estem modificant el que és el cicle biològic normal d'aquestes espècies. Que estem veient, per exemple, que estan arribant algunes espècies que estem detectant aquí que no són normals. Ara, de cara a l'hivern, els ocells que venen a passar l'hivern aquí han tardat més en venir.
I, de fet, també m'he volgut fixar molt en una tortuga, que és la tortuga marina, que és una tortuga que pateix molt els efectes del canvi climàtic, i he volgut parlar amb el CRAM, que és la Fundació de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, per veure com està afectant aquest escalfament que vivim, doncs, també a l'aigua, i ens ha dit això, és la Sílvia Giral. Ella és oceanògrafa i responsable de conservació i investigació de l'entitat.
Rebem aquests animals perquè ells entren a la targa, el que fan és buscar una zona a prop de terra i llavors són capturades accidentalment per als pescadors. Els pescadors ens truquen i nosaltres les anem a buscar. Normalment per aquestes èpoques, novembre, ja n'havíem rebut bastantes, i aquest any en concret de moment encara no n'han rebut cap. Això ens indica que les temperatures encara del mar no estan baixant com perquè aquests animals hagin d'entrar a la targa.
Per tant, Rafa, doncs aquestes tortugues marines encara no estan sortint del mar. Això ens indica, doncs, que hi ha alguna cosa que no va bé amb aquestes tortugues, com les de terrestre, les de terra regulen la seva temperatura pel que és l'exterior, no? Elles, per si soles, en ser rèptils, no es poden regular. I fa, justament l'any passat, als Estats Units va passar, doncs, que les tortugues van entrar en xoc tèrmic quan va arribar l'hivern. No s'esperaven que arribés el fred de cop i aleshores no van tenir temps per adaptar-se al canvi de temperatura i es van surar totes al mar, i després grans vaixells van ajudar-les a sortir d'aquella situació, perquè realment els animals doncs estan patint molt aquest canvi climàtic. Fins i tot m'explicava també des de la Generalitat que s'han adonat doncs que hi ha segones postes, és a dir, els ocells estan fent segones postes, estem al novembre i estan ponent ous. Després també la flora, doncs ja veieu, està tota florida, hi ha papallones, hi ha mosquits, hi ha mosques, i tot això no és gens habitual en l'època de l'any. I ara, quan arribi l'hivern i arribi el fred de cop, doncs totes aquestes espècies patiran i molt aquest canvi climàtic. El Ricard Casanovas també m'explicava, i ara suposo que ara ho vincularéu molt amb el que ens pugui explicar, i és que els humans també ho notem, perquè realment tot aquest cicle polinizador de l'agricultura, per exemple, sí, i tot aquest cicle de les abelles ens afectarà i molt, perquè estan canviant tots aquests cicles, i a més, i molt important, les espècies invasores també s'estan adaptant molt ràpid a aquests canvis, i farà que les espècies autòctones, com l'abella, rebin fortament, diguéssim, aquest impacte.
Al final tots són signes de que alguna cosa està passant i s'està veient en diferents àmbits. Moltes gràcies, Pere.
A vosaltres.
Verònica, clar, tenim aquest informe que ens ha fet el Pere parlant de la flora i la fauna, tot això amb experts que acrediten que estan passant coses, que les espècies s'estan trobant amb situacions que habitualment no havien de viure d'aquesta manera tan intuïtiva, no?, com funcionen els animals i les plantes. Però tu ens volies parlar també del que està passant a les ciutats.
Sí, de l'impacte que...
El canvi climàtic a les ciutats.
Que tot el canvi climàtic ja té, no?, també en les ciutats. Vem, no?, esas temperaturas más elevadas de lo habitual, como también afecta de forma distinta según qué barrios o qué distritos. Mm-hmm. Por ejemplo, en Barcelona, aquellos que son más densamente poblados, pues afecta más a la salud de las personas, se duerme peor, hay menos ventilación, temperatura es más elevada. Y aquí lo que se plantea, cuando se dice, ¿no?, el derecho a la ciudad, es que se identifica que con ese cambio climático hay un riesgo para las personas, hay un riesgo de vivir en la ciudad. Uh-huh. Hemos visto, ¿no?, pues algunos fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, en Alemania, cuando había este tipo de lluvias que arrasaron con gran parte, ¿no?, de algunas ciudades o poblados, y para esto las ciudades no están preparadas. En el caso de Cataluña podemos ver también cómo se va perdiendo playa. Y esto, como se va elevando el nivel del mar, pues afecta a la ciudad, de hecho afecta incluso al transporte. Vemos cómo carcome las vías de los ferrocarriles, porque se ha construido sin tener en cuenta, ¿no?, esta perspectiva. Y vemos que también efectivamente afectará, lo que comentaba anteriormente, a la alimentación de las personas, y por tanto a suministrar alimentos para los habitantes de las urbes.
¿Creus que com a societat ens estem preparant bé per aquest canvi climàtic, per adaptar-nos, per viure'l i que no ens arribi a afectar de manera decisiva? ¿O qué? ¿O cal encara molts esforços?
Todavía hace falta, ¿no?, realizar muchas medidas, cambiar los materiales de construcción que sean pues más bioclimáticos, más adaptados a los recursos del entorno, y esto todavía pues vemos que se empiezan a tomar algunas medidas en ciudades como Barcelona, pero que hace falta muchísimo, muchísimo más.
I una darrera pregunta, ara mirant també a la teva mare que està aquí. Aquest canvi climàtic a Mèxic també es nota tant, per exemple, o no?
Sí, també se nota en el canvi, ¿no?, de clima. Por ejemplo, en esta ciudad de donde soy originaria, Comitán, Chiapas, a esta época del año también suele hacer frío, y ahora no hace frío.
Ah, imagina't. Ah, pues això és un canvi sensible. I bueno, jo estic sincerament al·lucinant, amb aquest canvi climàtic, perquè és que no arriba l'hivern, no arriba. I cada dia miro el temps a veure quan arriba. Ara diuen que divendres farà una mica més de fred, però ja dubto de tot, I clar, això afecta moltíssim. ¿Lo ha hecho bien su hija o qué? ¿Qué le ha parecido?
Me ha parecido perfecto.
Conchita, ¿qué le ha parecido?
Muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, que ha de decir una madre, ¿no, Verónica? Así preguntes si mamá le también diría, muy bien, hijo mío, muy bien, muy bien. Pero es que en aquel caso te toca la rao. Encantado de haberla conocido. ¿Hasta cuándo se queda?
A finales de enero.
Pues entonces tenéis tiempo para intimar muchísimo, hasta para cansaros y todo algún rato. ¿Cómo se ríen? Porque saben que tengo razón. Verónica y Conchita, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, y que disfrutéis mucho de estos días, con la Navidad incluida, ¿vale?
Gràcies.
Verònica, ens trobem en tres setmanes.
Moltes gràcies, Rafa.
Vinga, fem una pausa i Alberto Gómez entra en aquest estudi ben farcit de microcontes.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
M'has dit, he portat algun microconte seleccionat? Mm-hmm. Podem fer-lo.
Camins.
Ràdio Estel.
Alberto Gómez, microconte.
Dormida?
Pell de gallina.
Expliquem històries.
Quinze minuts i mig per a les 9. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, clar, aquí la banda de Camins, que són molt creatius, aquí Paula, Ferran, són molt creatius, han fet aquest microconte d'una paraula. Mm-hmm. Dormida. Un microconte pot ser d'una paraula també, eh?
Perquè, I tant.
Perquè fixa't aquí el dormida, si donaria de sí, eh?
Sí.
Donaria... Aquí pot... Jo no imagino un dormida...
De fet, en... podríem fer quasi un, no? un repte, no? De quants microcontes podríem fer amb una
dormida.
Amb una sola paraula, com deies.
Ah, vale. Perquè jo ara... Sí, clar, aquest seria un dels reptes, però...
Mira, se m'acaba acudint un altre.
Sí? A veure, espera, juguem una mica, perquè jo tinc un que és...
Amb una sola paraula, eh?
Amb una sola paraula i la paraula és dormida. El marit que està pensant en confessar-li a la dona o sí, qualsevol història, aquí no entraré, qualsevol història.
Ai,
i allà a les 3 del matí li diu dormida i la pobra, esperem que estigui dormida perquè el que ve després segurament serà per no dormir. A veure, el teu amb una paraula.
Todavía.
Pues també se me venen altres històries. Ah, sí. Escolteu, Alberto Gómez és periodista, nascut a Jerez, establert fa anys a Barcelona, a més de les seves cròniques i reportatges, ja ho sabeu, l'heu escoltat segurament a molts llocs i a molts programes també, doncs ara està amb nosaltres com a creador, perquè li agrada molt escriure, com va començar amb els relats, ja ho vam explicar fa dues setmanes en la seva estrena, i mica a mica va escurçar els seus relats i els ha portat als microcontes. Mm-hmm. Microcontes. Té aquest llibre fantàstic, Por un momento, publicat amb libros.com. El podeu trobar molt fàcilment si esteu interessats en llegir-lo. Jo us el recomano moltíssim. Va tenir Alberto el detall immens de dedicar-me un el darrer dia i l'estic gaudint.
Home, que mínim. Mínim.
Bueno, escolta, hi ha gent que no ho faria, perquè són així més secs que tu. Però tu ets amable, Alberto. Llavors, ens visita cada 15 dies i ens vam estrenar per expandir aquest univers dels microcontes. I en una conversa prèvia, Alberto, a que arrenqués aquesta secció, tu em deies que jo crec que un dels elements que els microcontes i les històries flueixen moltíssim envers d'aquest element són els mòbils d'avui en dia. I estic completament d'acord, perquè realment s'ha convertit en aquest element indispensable que tenim tots com una extensió de nosaltres mateixos per connectar-nos amb la gent, etc, etc, i passen moltíssimes coses a través del mòbil. Com ho enfocaries tu, això?
Mira, jo he estat pensant, no, els últims dies, quin tipus de situacions poden regalar-te, vale? Sí. Aquests aparells que ja són malauradament o afortunadament imprescindibles per nosaltres a l'hora de comunicar-te amb una persona i que flueixin, diguem, moments quasi inoblidables, no? Per dir-ho d'una manera.
Això és molt
complicat. Jo plantejo, per exemple, sí, aquell missatge, aquell número que no volem o que no podem esborrar.
El que no volem o podem. Uh-huh. Perquè, o sigui, el número tu el tens en la memòria, però arriba un punt en què pel que sigui, hauria de deixar d'estar en la memòria.
Correcte.
Però tu, la persona, tens la sensació de que no pots esborrar-lo. I, clar, aquí hi ha moltíssimes circumstàncies, també.
Uh-huh. Exacte.
Jo, la primera...
Fins i tot un missatge, no? Que el tens també, guardat com també, si fos una carta, no? També. Doncs a l'hora de canviar de mòbil, doncs dona per moltes històries, no? El fet de quin record porta aquesta història, aquest missatge, sí, que vas rebre en el seu moment, sí, i que, malauradament, per exemple, no? Aquesta persona ja no hi és aquí, doncs què fas amb aquest missatge, no? I tot el que aquesta història o aquest missatge comporta, no? Uh-huh. Genera, recorda... Fins i tot et fa patir, no?
Evidentment, jo el que m'estic adonant és que, evidentment, sí, gira entorn al mòbil, però també gira entorn a les persones.
Als humans.
Mm-hmm. Als humans. Que establim aquestes connexions que de vegades són inexplicables amb certes persones, no? Però ahí estan. I qualsevol cosa... Perquè a mi em passa, jo rebo molts missatges al llarg del dia. Mm-hmm. Però
hi ha els de la nit són més interessants, no?
Bueno, els de la nit i... És que no sabria com dir-te. No, depèn de la persona, del temps que té. A mi m'arriba un missatge de certa persona i jo...
Home, però al migdia no t'arriben missatges.
Depèn qui sigui. Si arriba, si és la persona correcta, se'n fa de nit, eh?
Jo una altra situació que volia plantejar.
Ah, vale, va, quina?
Vinga.
I quan vulguis...
Aquell missatge, sí, que mors de ganes de contestar i no ho fas.
Aquesta és una altra, eh? Donar-li voltes. I què dic aquí? Com ho faig? Per on tiro? Què és el correcte? Perquè, clar, el telèfon...
És el missatge aquell que et deixa parat, no? Pel carrer, que frenes i dius, ostres,
efectivament,
ara què faig?
I després hi ha una cosa, perquè si això ho estàs vivint cara a cara, uh-huh, has de respondre, perquè no pots quedar-te parat i dir, bueno, ara em separo una estona, deixa'm que pensi que... No, però el telèfon té una cosa, és que et permet reflexionar i dir, bueno, quina és la resposta correcta en aquest cas? O la que més li convé a la persona que me l'ha enviada o a mi mateix? Hi ha una pausa en el telèfon mòbil, Alberto.
Correcte, sí, sí. Una cita, ¿vale? Arribes tu primer, sí, arribes abans en aquesta cita.
Sí.
Què fas? Desitjant saber si ve o no ve, si arriba o no arriba, si s'ha perdut, si ha tingut algun... No? Si està de camí. L'envies o no l'envies un missatge?
Jo, a veure, jo aquestes coses no les he viscudes massa, també t'ho dic. Però en aquesta casa...
Home, sense cites.
No, perquè no. Bueno, ara no desvetllaré la meva vida íntima, que podria fer-lo també, sense cap vergonya. Però sí que és cert que en aquesta casa, Radio Estel, de vegades passen coses amb cites i persones que queden i persones que no arriben, eh? I no sé per què tinc com un imant perquè m'arriben a mi aquestes històries també. I sí, sí. Mira, la darrera que m'han explicat és, he quedat amb una persona, uh-huh, que en el seu moment vaig veure a través d'una aplicació d'aquestes de cites, un Tinder o no sé què es porta ara, però m'he oblidat de com és. I l'estic esperant, però no sé a qui estic esperant. Això és verídic, eh? Microconte verídic.
Ara anem amb un microconte escrit, fet, ¿vale?
Espera, que tenim una...
Però culpant el mòbil.
Tenim una sintonia per acompanyar-te i que sigui tot encara més...
Però ja aviso, més intens. Anem a culpar el mòbil.
Vale, la culpa del mòbil.
Sí.
Perfecte.
Fue durante aquel semáforo en rojo. 8 segundos. Tal vez menos, en los que vio cómo levantaba su mirada y cómo volvía a bajarla hacia aquel maldito móvil que pudo cambiarlo todo.
silenci en la ràdio s'ha de valorar. Perquè, clar, jo quan faig aquest silenci estic pensant qui és aquesta persona, què li ha passat, d'on ve, per què ho canvia tot, i els camins, mai millor dit, avui estic fent ús de la marca, els camins són infinits. Però, clar, jo crec que cada persona, aquesta és la gràcia del microconte, cada persona ho completa des de la seva sensibilitat i segurament amb un record propi. O algo similar, no, Alberto? Una cosa així.
Sí, 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 totalment. Ens podem trobar o no en, no en aquest semàfor, per exemple, en aquest pas de vianants o en el cotxe, no? I, no sé, desitjar o trobar a faltar i veure que l'altra persona, malauradament, no, torna la mirada cap al mòbil i no arranca, no? Diguem, no comença una història en aquell pas de vianants o en aquell, no, en aquell semàfor en vermell. Es posa en verd i cadascú, no, continua.
I aquest és un camí no recorregut. Camí és un...
Maldito mòbil.
Bueno, maldito mòbil. Culpa del mòbil, efectivament. Perquè potser aguantes una mica més la mirada i ahir hi ha una història que no es perd, sinó que es viu, efectivament. Més coses sobre els mòbils i els microcomputers.
Bueno, jo crec que quan mires les tecles, no, del teu mòbil, hi ha telèfons... Costa, però hi ha algun que te'l saps de memòria... I, o que te'l sabies de memòria.
Cada cosa que dius em ve a la ment una història pròpia. O sigui,
d'això es tracta, d'això es tracta. Sí. Però tot i que saps el número, no t'atreveixes a marcar-ho.
I tu, o sigui, per què ens passa això? Tu creus que hi ha tantes històries?
Bueno, quan s'han deixat passar temps, silencis, no? I alguna conta no resolta, doncs no saps com recomençar, no, diguem, aquesta història, potser, no?
A mi em ve a la ment, ara que t'estic escoltant, jo sóc molt Ismael Serrano Serrista.
No, no sé si... No em sorprèn.
No sé si això existeix, però, vamos, que... I d'altres cantautors, com Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez. Hi ha una frase de Ismael Serrano, hi ha moltes que m'agraden, però una que diu que toda decisión conlleva una renuncia. I al final és una de les coses més certes d'aquesta vida. És a dir, tu prens decideixes anar per un camí i et deixes un fum d'històries per viure.
Sí.
És injust, perquè de vegades jo crec que, i els microcontes poden anar molt per aquí, de vegades penses, bueno, aquesta història m'hagués agradat viure-la, ja, però aquesta història, si la vius, et modifica tota la vida sencera,
Totalment.
No és un parèntesi només, sinó que et canvia tot.
Jo dic que, afortunadament o malauradament, la vida més d'una vegada ens demostra que és una mena de lloc de taula sense instruccions, ¿vale? Que de vegades avances i de vegades tires enrere, no? Malauradament, perquè quasi ningú vol, no, tirar enrere. Però aquestes jugades, aquestes apostes, no, que tu fas i que tu prens, o que aquestes decisions, evidentment que marquen la resta del joc.
Efectivament, és així. Tens més microcontes per compartir amb nosaltres, si us plau?
Jo, si estem parlant d'atrevir-nos o no, tinc un que m'agrada molt, doncs, que està inclòs en el llibre.
T'escoltem, Alberto Gómez.
Era demasiado tarde, pero no podía evitarlo. Se moría por llamarla. Así que lo hizo, deseándolo, que no descolgara.
Molt contradictori això, Ara m'he quedat parat. Però, clar,
és que què li dius si despenja?
Bueno, clar, i a lo millor... El
que no hi ha guió previst, no?
I saps què estic pensant? Que a lo millor aquesta persona el que vol és que només vegi llamada perdida. No, que quedi allí la llamada perdida, trucada perduda, i a veure el següent pas...
Potser les trucades perdudes també té un altre programa, no?
Sí. Evidentment. És que tot pot ser una estratègia. I tens més per nosaltres o què?
Jo intentaria bueno, no sé si un últim o un penúltim, però és veritat que hi ha models i models de mòbils, no? Anem a parlar, no de marques, sinó dels que, no? Més senzills, més complexos, o sobretot, no? Allò que mires un mòbil i dius, hosta, aquest mòbil, no? Està com, no? És a l'última, no? I tu vas amb un molt antic, no? Doncs jo crec que també dona una certa imatge o unes històries, no? Entre les persones més senzilles, no artificials, però sí que cuiden més algunes coses,
oi? Estic d'acord.
Quan surten de casa?
Sí, estic d'acord.
No parlem del Nokia, no? Més senzill del món, però...
Estava pensant en que hi ha persones en què necessiten poc i ho fan palès, i hi ha persones que amb el mòbil descriuen una mica la seva personalitat, eh? Uh-huh. No? L'última i tota la tecnologia i l'iPhone i el que calgui.
Moda, sí, sí, sí. Sí. Doncs a veure si t'agrada aquest, que no està directament, o sí, relacionat amb un mòbil, sinó, evidentment, amb les relacions humanes, no?
Vinga.
Cada dia, a él, que no lleva ni cinturón, no deja de sorprenderle sus collares, sus camisetas, que jamás son lisas como las suyas, o sus labios pintados. No deja de gustarle cada día.
Un tema interessant. És que tot m'atrapa, Alberto. El tema interessant és, tu, i ara t'hauré d'acomiadar de seguida, però bueno, aquest microconte m'ha fet reflexionar també. Tu en aquesta vida dius, bueno, a mi m'agraden aquest tipus de persones, jo em sento còmode en aquest tipus de persones. I de sobte apareix una persona que no té res a veure amb el teu cànon.
Que et trenca.
Et trenca. I és amb qui més a gust et sents. Uh-huh. I pot ser perfectament definit bueno, amb això, o amb una, amb, jo què sé, amb un estil de roba, amb un estil de comportar-se, amb un estil de vida i també amb un estil de mòbil.
És que jo crec que gran part de les, o una bona part de les relacions són les que precisament la persona que deixa sense respiració...
És inesperada.
És la persona... Ah, exacte.
És inesperada. Exacte. Volem un últim microconte?
Anem a acabar amb una certa impotència i pluja, què et sembla?
Home, bueno, sobretot la pluja, la impotència igual no tant.
En ese momento no le parecía romántica, ni le hacía ninguna gracia, la dichosa lluvia. Porque a ver ahora cómo la llamaba, con el móvil justo ahí, sumergido en aquel charco.
Alberto Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres.
No us queixareu, eh? No us queixareu del programa i mira que estic fet caldo. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home al qual no li faré cap brometa, perquè no cal que faci brometes de tot, Ferran, no constantment, no cal. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Lluventí Balcells, Judit Caselles a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de María José Mendoza i tenim una clau, la clau de tot plegat. La tècnica més cotitzada de la casa... Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions per qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Sou uns valents, matinant tantíssim. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres, la banda de Camins. Farem Camins, cuideu-vos!